Al Viatge Bé, ja ho sabeu, som uns enamorats de les illes i avui us portem a una de les més espectaculars del món. Viatgem fins a Jamaica, el bressol del reggae i la cultura rastafari, un paradís de paisatges verds, muntanyosos, amb platges paradisíaques de sorra blanca, on hi ha tingut la sort de ser-hi el nostre convidat. Es diu Martí Cuixart i fa just 3 anys va complir el somni de volar fins a aquesta destinació. Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al Viatge Bé, benvingut a RACó.
Gràcies.
Martí, Jamaica era la teva destinació somiada, no? Per què? Per què tenies tantes ganes d'anar-hi?
Bé, bàsicament per la música, perquè fa més de 20 anys que sóc un enamorat, un fanàtic de la música d'arrel jamaicana, el reggae i totes les seves variants. I, clar, el fet d'estimar aquesta música des de la distància doncs també et fa estimar la seva cultura i la seva gent sense conèixer-la. I el fet de poder anar-hi i viure-ho en primera persona doncs era com un somni, no?, que finalment doncs es va poder realitzar.
Tu has treballat aquí a Catalunya, no?, portant la comunicació d'un festival especialitzat en música jamaicana.
Sí, sí, col·laboro amb el Nova Reggae, que és un festival de música jamaicana que es fa a Vilanova i la Geltrú des de fa 15 anys, i a part doncs també tinc el meu col·lectiu que col·leccionem música, que, bueno, en general difonem aquesta música doncs aquí, a casa nostra.
Uh-huh. Aquest viatge, però, no va ser gens convencional, eh? Com el vàreu plantejar?
Bé, de fet va ser la lluna de mel. Val? Uh-huh. Perquè era com una mica la manera de trobar el temps suficient com per poder gaudir de la illa amb tranquil·litat. I aleshores el que vam fer va ser, primer de tot, contactar amb tota la gent que d'alguna manera coneixíem, ja sigui perquè doncs, o hi viu, o hi ha treballat, o hi ha anat, i recollir una miqueta tots aquests contactes, recomanacions de gent, de llocs per visitar, de gent amb qui contactar, etc, etc, i aleshores doncs a partir d'aquí vam fer una miqueta de llista dels llocs que volíem visitar segur i sobretot això, intentar sempre anar amb algú de contacte que ens aconsellés doncs un lloc on passar-hi la nit o els llocs que s'havien de visitar, si són més o menys segurs, bueno, una miqueta tot plegat, però sobretot buscant sempre contactes, uh-huh, al final.
Uh-huh. I una de les coses que també m'ha cridat molt l'atenció és que volíeu allunyar-vos dels tòpics, dels jocs tòpics, no? Dels llocs fàcils que potser de vegades, no?, quan fem un viatge organitzat, doncs estan en aquesta llista. Vosaltres no volíeu fer aquests jocs.
No, perquè, a veure, Jamaica, clar, és una destinació de resort, no? Aleshores, si tu t'allotges a un resort, doncs al final el que et portaran en una furgoneta i et portaran als llocs on la gent que arriba, sobretot en creuer, doncs van en marabunta, diguéssim, no? I precisament nosaltres el que volíem era viure una mica la Jamaica real, de tenir contacte amb la gent i no estar tancat a una furgoneta i que et portin d'un lloc a un altre i que només et deixin veure, diguéssim, allò que qualsevol turista pot veure.
Uh-huh. Ens has parlat, d'una banda, del tema de l'allotjament, no?, que el portàveu molt preparat des d'aquí. On us vareu allotjar?
Bé, nosaltres el que vam fer va ser... vam tenir la sort de que uns companys doncs, ja hi havien anat diverses vegades i en una zona de Jamaica, que és Portland, que suposo que després ja en parlarem una miqueta més, uh-huh, però i teníem uns contactes d'una gent del País Basc que vivien allà. Aleshores, el que vam fer va ser com una mica plantejar el nostre campament base en allà. I allà doncs, vam passar-hi bastants dies i a mesura que ens anàvem movent, si per exemple, volíem anar a un lloc que sí o sí havíem de fer nit fora d'aquest lloc perquè no ens donava temps de tornar o el que fos, doncs hi ha el que són els guest house, que són cases d'hostes, uh-huh, que bé, estan, són bastant assequibles, estan totes a internet, pots mirar doncs, les recomanacions d'algunes o d'altres, i n'hi ha per tota la illa, i la veritat és que nosaltres, exceptuant potser alguna experiència una miqueta més curiosa que vam tenir amb algun guest house, però però a tot arreu hem estar-hi molt, molt a gust i bastant econòmic.
Són cases que accepten turistes, vaja.
Bé, sí, no és que siguin cases de gent, o sigui, sí que hi viu la persona, però estan habilitades, diguéssim, ja a que la gent hi vagi. Algunes tenen cuina, que tu mateix t'hi pots cuinar, d'altres tenen un servei que t'ofereixen o bé l'esmorzar o un àpat o el que sigui. Vull dir, són coses, cases bastant senzilles, però, bueno, acollidores i còmodes.
I quant de temps teníeu per fer aquesta lluna de mel?
Doncs vam fer un mes sencer.
Molt bé, molts dies,
un mes. Sí, sí, sí. Vam aprofitar els 15 dies que ens donaven i després les vacances de Nadal una mica i aleshores pues, ho vam arrodonir tot plegat.
Doncs Martí, si et sembla, intentarem reproduir aquest viatge de noces, no? Intentarem recórrer l'illa amb tu i crec que la primera parada serà Kingston, no? La capital.
Sí, Kingston, la veritat és que clar, els que estem acostumats potser a viatjar a capitals més europees, diguéssim, Kingston no té absolutament res a veure. De fet, és una ciutat poc acollidora perquè és tot molt frenètic, hi ha el trànsit, la gent amunt i avall. I a diferència d'altres ciutats, per exemple, de Sud-amèrica, que les zones més, podríem dir, més pobres o perilloses estan com concentrades a les zones altes, a Kingston està tot barrejat. És a dir, que tu d'un carrer a l'altre pots estar creuant una zona que potser realment és perillosa. Aleshores, és una ciutat que, bé, passejar-s'hi allò que diries, va, anem a fer una volta a veure què veiem, no és gaire d'aquest estil.
Tant de dia com de nit?
Sí. Bueno, de dia hi ha zones on sí que, òbviament, hi pots anar i nosaltres vam passejar, però de nit sí que, sobretot, s'ha d'anar amb cuidado i jo el que recomano, sobretot a Kingston, per moure't, és hi ha unes empreses de taxis particulars on tu et truques i t'envien el taxi i aquest taxi et porta tot arreu, perquè també hi ha l'opció d'agafar un taxi al mateix carrer, aixecant la mà i et para un taxi, però aquell taxi poden haver tres persones més. Clar. I tu no saps res d'aquestes persones, aleshores realment Kingston és un lloc on no val la pena jugar-se-la en aquest sentit. I a la nit, sobretot, si vas a algun lloc, a una festa o el que sigui, perquè si estàs a Kingston i vas a Jamaica, penso que és important viure una nit de festa, perquè allà la música forma part totalment de la vida de les persones i s'ha de viure aquesta experiència. Sí que recomano que truquis, que el taxista et porti fins a la porta del lloc i normalment el mateix taxista, si tens bon rotllo i veus que és una persona doncs, de fiar, et dona el seu telèfon personal i ja directament el truques a ell. I, per exemple, nosaltres a Kingston ens vam moure les 3 o 4 vegades que hi vam ser, perquè vam anar, vam tornar i tal. Teníem 2 telèfons de taxistes i al final ja doncs els trucàvem a ells directament i et venien a buscar a l'hora que fos. Vull dir, els pots trucar a les 3 del matí i el taxista en mitja hora estarà a la porta d'on tu estàs.
Molt bé, molt professionals. I escolta'm, aquests plans nocturns que acabareu fent, en què consistien? Què ens proposes?
A veure, hi ha, a Jamaica i a Kingston concretament hi ha festes regulars. És a dir, cada dia de la setmana a diferents indrets de la ciutat hi ha una festa. Aleshores, jo recomano, potser és la més típica, però penso que és interessant, una que es diu Weddy Weddy, que es diu així perquè es fa tots els dimecres.
Val.
I realment n'hi ha moltes més, però aquesta potser és la que és més assequible per tothom, el lloc on està doncs, és força segur i l'ambient que hi ha, tot i ser turístic, perquè sí que t'hi trobes turistes, però, bueno, bé, realment vius el que és una festa jamaicana amb els altaveus immensos que sonen superfort, les ballarines, els ballarins que fan els seus passos. Bueno, és tot una cultura que val la pena. Jo penso que si es va a Jamaica i d'alguna manera s'hi va per viure una miqueta la música, doncs és interessant.
Que són a l'aire lliure?
Sí, la majoria són a l'aire lliure, sí, en patis de cases o, bueno, allà li diuen els backyard, els patis de darrere, diguéssim, i normalment són això, a l'aire lliure també hi ha alguna discoteca i coses així, però això ja és una miqueta més, bueno, jo no ho recomano tant.
I s'ha de pagar entrada o com funciona?
Sí, la majoria tenen una petita entrada que realment per nosaltres és poc. Vull dir, potser són 5, 6 euros o una cosa així.
Doncs ho tenim anotat. Escolta, Martí, a Kingston també hi ha el museu de Bob Marley, que clar, és un dels mas d'aquest viatge.
Sí, s'hi ha d'anar. Bueno, a veure, és molt turístic. Allà sí que realment et sents un turista, perquè és el que tothom visita. Però, bueno, és la casa museu, i hi ha allà que et fan una ruta i t'ensenyen doncs, l'estudi, l'habitació on ell composava, el seu dormitori... Bueno, penso que és interessant. També t'ensenyen, perquè Bob Marley va patir un intent d'assassinat, i aleshores ja t'ensenyen allà els forats de bala, que hi ha qui diu que no són, que els han fet ells amb un boli, saps? Vull dir que no. Però bueno, és tot molt pintoresc, i la veritat és que val la pena anar-hi, perquè al final Bob Marley és com el gran icona de la música jamaicana, i és bastant interessant tot el que t'expliquen.
Però no és l'únic museu vinculat amb el tema de la música, perquè n'hi ha d'altres a Kingston.
Sí, a Kingston hi ha també el museu del Peter Tosh, que és un dels companys musicals de Bob Marley. Després també es pot visitar a Trenchtown, que és una zona de Kingston. Es pot visitar també el Trenchtown Cultural Yard, que és un barri de Kingston que ha vist néixer la majoria dels músics, artistes, cantants del reggae. I aleshores doncs, també hi ha un espai on es rendeix tribut, i n'hi ha molts més. Vull dir, allà hi ha molts artistes que potser aquí no són gens coneguts, però que realment en la música reggae són autèntiques llegendes. I qui més qui menys doncs, té o bé un museu o el seu estudi de gravació, i que si tens interès per visitar-lo, doncs sempre es pot acabar fent alguna visita, o hi ha algú, un senyor que és el porter, diguéssim, que està allà i que et pot ensenyar i explicar-te anècdotes o el que sigui. I després també doncs, hi ha museus d'art, galeries d'art més, diguéssim, com els museus que podríem trobar aquí.
Va, seguim la nostra ruta jamaicana. Ens parlaves fa una estona de Portland, on vosaltres us havíeu allotjat, no? On es troba exactament, Martí, i per què ens recomanes exactament anar-hi?
Bé, Portland està, diguéssim, a l'extrem nord-est de la illa, i, bueno, jo ho vaig trobar... Jo no havia sortit mai d'Europa, d'acord? No havia vist mai un altre clima ni una vegetació que no fos els Pirineus, que també són molt espectaculars, els Alps i tot això. Però quan arribes allà, realment te n'adones de la vegetació, de les platges, de la selva. I Portland és una... Els jamaicans t'ho diuen, si hagués d'escollir un lloc de la illa on viure, viuria a Portland, perquè és molt tranquil, no hi ha... Els creuers, diguéssim, no hi arriben, i per tant el turisme que hi ha és un turisme bueno, molt més tranquil, no tan massificat, i realment hi ha alguns indrets que són, bueno, que jo els assenyalaria totalment a la llista.
Per exemple, Martí?
A veure, hi ha una platja privada que es diu Frenchman Cove, que per 7 euros, crec, recordar o alguna cosa així, vull dir, estàs en una platja absolutament de sorra blanca, molt tranquil·la, que també tens un restaurant per menjar-hi, increïble. Però després hi han platges que les gestiona la comunitat, és a dir, són públiques, sí. El que sí que a vegades has de pagar doncs, potser 2-3 euros per entrar, però són uns diners que van al manteniment de la comunitat, doncs del que s'hagi d'arreglar. Uh-huh. I, per exemple, aquestes platges també n'hi ha diverses a Portland. Hi ha el Boston Beach, hi ha Winifred, són llocs molt pintorescos, i a més allà hi ha jamaicans, i bueno, això també pues, li dona tot un ambient com més autèntic, no? Que no anar a una platja on tothom és turista.
Sí,
no?
Sí. Tota la raó. Escolta'm, crec que també hi ha un mercat, no?, a Portland, molt interessant.
Sí, de fet, els mercats de Jamaica són increïbles, perquè veus fruites, menjars, veus realment les dones jamaicanes com compren, com venen, vull dir, és tot un espectacle, no? però clar, ficar-te a un mercat de Kingston, bueno, és una mica més, no arriscat, però vull dir, és més agobiant. En canvi, Port Antonio, que és la capital d'aquesta zona de Portland, doncs és un mercat, diguéssim, molt més petitet i que realment dona més per caminar-hi i per estar-hi tranquil. Jo realment Port Antonio com a ciutat la recomano per una mica veure com és una ciutat petiteta a Jamaica, sense l'estrès ni el perill que, segons com, pots tenir a Kingston.
Una ciutat autèntica jamaicana.
Sí.
També hem vist a les guies que apareixen algunes fotografies de cascades típiques de Jamaica. Alguna que ens recomanis, tu?
Doncs sí, mira, jo recomanaria les Rich Falls, que estan també a Portland, i que és una atracció, diguéssim, per jamaicans. D'acord? Hi ha algunes cascades que són atraccions turístiques on allà és com el Passeig de Gràcia, la gent fent cua per pujar la cascada. I, en canvi, aquestes, les Rich Falls, doncs, bàsicament, la gent que hi ha són gent jamaicana que va passar-hi el dia. I és increïble. Vull dir, l'aigua cristal·lina, rodejat de selva, bueno, un paradisíac, realment, vull dir, increïble. I a més també està tot ple d'ocells, els Dr. Bird, que és l'ocell nacional jamaicà, que són una mena de colibrí, i allà també nosaltres vam tenir la sort de veure'n alguns, i bueno, jo ho recomano molt.
100%, 100%.
Sí.
I a Portland ja podríem agafar un taxi per desplaçar-nos o com hauríem de fer?
Sí, mira, jo a Portland el que vam fer va ser moure'ns els dies que no ens movíem amb els companys que tenien el seu cotxe. El que fèiem era agafar els taxis a la pròpia carretera. En allà sí que ens van dir que no hi havia perill, en principi. A veure, mai se sap, però de fet un dia vam agafar el taxi al mig de la carretera i a dintre del taxi hi havia quatre dones grans que anaven vestides de gala perquè anaven a l'església el diumenge, no? I clar, allà l'església és superimportant, els diumenges tothom va a missa, i va ser una experiència bastant curiosa, no? Perquè nosaltres anàvem allà amb els nostres, bueno, amb el nostre pantaló curt, allò tal, i elles anaven superarreglades. A més, allà no et diuen mai que no hi caps. O sigui,
i entra tothom.
Allà entra tothom, i potser vas apretat entre dues dones i tu vas allà al mig, tot cohibit una miqueta, perquè elles, bueno, pues van parlant de les seves coses i, a més, parlant un anglès tancat, un anglès que té un accent diferent, és una mena de dialecte, el patua, i tot i que jo el puc arribar a entendre, però segons com parlin de ràpid no t'enteres del que parlen, val? I, bueno, pues és una experiència també. Compartir taxi a Jamaica i sobretot a les zones així més rurals, com Portland, bueno, és una experiència més que penso que val la pena viure. Igual que també es poden agafar el que són les furgonetes. Allà, diguéssim, no hi ha... Sí que hi ha uns autobusos de línia que fan trajectes molt més llargs, però per anar d'una ciutat a l'altra, el que hi ha són furgonetes que carreguen fins a... Vull dir, i quan ja penses que no hi cap ningú més, et posen una planxa entre seient i seient i allà hi caben dues o tres persones més. I, bueno, és un espectacle, també.
Escolta'm, no sé si això amb el coronavirus haurà canviat o què.
No, la veritat és que no ho crec, perquè...
I amb la distància no...
ja,
no es manté.
No. En allà impossible mantenir la distància en el transport.
Martí, va seguint perquè he vist que Port Royal i Lime Key també estan en la llista que ens proposes, no? Estan una miqueta més lluny de Kingston, de la capital, però també valen la pena.
Valen la pena, també. Port Royal és un poblet que ara mateix està semi-abandonat, però que en un inici doncs va ser l'antiga capital de Jamaica. Quan van arribar-hi primer els espanyols i després els anglesos, doncs van establir allà la capitalitat de la illa. El que passa que després d'un terratrèmol va quedar totalment destruïda i va ser quan es va traslladar la capital a Kingston. I des de Port Royal, que bàsicament ara és un poblet de pescadors, pots agafar una barqueta, bueno, una lanxa, i et porta al mig del mar a una illa, que allò sí que és una illa deserta.
Sí? Quina és?
Això és Lime Key.
Ajà, la que comentàvem.
Sí, Lime Key és una illa de sorra blanca on només hi ha palmeres i pelicans i et deixen allà i et diuen d'aquí 3 hores, 4 hores, et vindré a buscar. I normalment no. Normalment comparteixes l'anxa amb altra gent que també hi va. I, bueno, doncs estàs allà passant un dia de platja, el que sí que és important que si vas a Lime Key portis aigua, beguda, menjar, perquè allà no hi ha absolutament res.
I escolta'm, què portem de menjar? Què és el típic pel que fa a la gastronomia local? Què hauríem de tastar?
A veure, el plat nacional, diguéssim, és el Aki and Saltfish, que bàsicament és, l'aki és una fruita que aquí és totalment desconeguda, però que allà es menja molt, i l'acompanyen amb peix salat, val?
Sí.
I ells normalment s'ho mengen per esmorzar, és el seu esmorzar, d'acord? És una mica durillo, per menjar-ho d'esmorzar.
Sí, no? Peix per esmorzar, aquí no faríem això, eh?
Exacte, no. Però, bueno, jo us recomano que almenys es provi. Fruita, la que vulguis i més, fruites que jo no havia sentit parlar mai. I després hi ha també el pollastre, el jerk chicken, que és una manera d'adobar el pollastre, diguéssim, de marinar-lo, que és herència també dels esclaus, i bueno, amb una mescla, una barreja d'espècies, marinen el pollastre molt picant, i normalment doncs, l'acompanyen d'una mena de bunyols, de farina, que ells els diuen festivals. També pots menjar el mateix jerk, però en comptes de pollastre, porc. Vull dir, bàsicament és això. I el jerk chicken també s'acompanya normalment del que són el rice and peas, que bàsicament doncs, és arròs i mongetes.
Mm-hmm. Escolta, Martí, si el que volem és visitar algun dels restaurants jamaicans, ens proposaries algun en concret dels que vareu visitar vosaltres?
Nosaltres vam anar a diversos restaurants i n'hi ha un que diguéssim que no és el menjar tradicional jamaicà, sinó que és una mica més d'elaboració, que es diu Stugin the Bush, que està com al mig de la selva, i allò sí que és una cuina jamaicana, però, diguéssim, una mica més elaborada, més moderna, podríem dir.
Més de chef.
Exacte. I allà hi ha molt, per exemple, la gent que no mengi carns a Jamaica no tindrà absolutament cap problema perquè els rastafaris són vegetarians, fins i tot alguns vegans, i hi ha moltíssima oferta de menjar per vegetarians, verdures, fruites, vull dir, un munt d'oferta.
Fantàstic. Abans deies, a la motxilla, per anar a Lime Key, aigua, però si sortim a la nit, el ron ens l'hem de prendre, eh?
Sí, el ron també es poden visitar algunes destil·leries de ron, nosaltres no ho vam fer, va ser una de les coses que ens va quedar pendents, però n'hi ha diverses que es visiten així, tipus museu i tal, però bueno, s'ha de provar el ron jamaicà, que n'hi ha de dos tipus, hi ha el ron blanc, que jo personalment no em diu res, però el ron moreno, bueno, està ben bo.
Em passa igual, Martí, que tu. Escolta'm, estem acabant. La veritat és que ja no tenim temps per recórrer més llocs jamaicans, però em queda un que crec que és importantíssim, que són les Blue Mountains.
Sí, les Blue Mountains són... Bé, és la serralada més gran de tota la illa i, de fet, és on hi ha el punt més alt de la illa, que bueno, són 2.200 metres, que tampoc és una gran altitud, però realment els paisatges són increïbles allà dalt, es veu, si tens sort i hi ha un dia clar, pots arribar a veure Cuba des d'allà, i també és interessant perquè hi ha comunitats rurals com molt aïllades, i és on s'hi cultiva i s'hi fa el famós cafè Blue Mountain, que també recomano o bé visitar alguna petita granja on es cultivi, o si més no, provar-lo, perquè realment està molt bo. La gent que li agradi el cafè és un dels millors cafès del món.
I tant. Martí, t'agradaria tornar-hi a Jamaica?
Ja estic pensant quan hi puc tornar. I aquesta conversa encara me n'està fent venir més ganes.
A nosaltres ens està passant el mateix, eh? No coneixem l'illa, però realment després de parlar amb tu i després de sentir-te amb aquesta emoció que comparteixes aquest viatge tan personal, no? I després de recórrer aquests jocs, que a més també doncs, són els jocs que no faríem amb un viatge organitzat, no? Que és un viatge molt més personal, doncs encara més. Moltíssimes gràcies pel teu testimoni per aquest magnífic viatge. Tant de bo que hi puguis anar, que hi pugueu anar ben aviat i que tornis a venir aquí al Viatge B de RAC1 a explicar-nos-ho en persona, d'acord?
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada gran.
Cuida't. Adéu.
Adéu.